Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga.
Benvinguts, què tal? Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ja ha arrencat la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa. Pels qui estigueu conduint, volíem dir precaució al volant. Si us quedeu amb nosaltres, tot seguit repassarem les notícies que ens ha deixat aquest dimecres, amb gust per alguns, no per tots, de divendres. Però abans us recordem que a les vies de so avui tenim el Mario Ramírez i a la producció i redacció la Blanca Aranyó.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Arantxa Calvera. Ella és de Lleida, té 29 anys, és llicenciada en dret, com també té un màster en urbanisme. A què es dedica? Doncs és assessora del PSC al Parlament de Catalunya. Com a aficions, l'Arantxa ens explica que, sobretot, és viure en tots els sentits. Per cert, també és aficionada a l'Atlètic de Bilbao i el fet de riure. I com es defineix com a persona? Doncs com una persona compromesa, a qui li agrada comprometre a la gent per causes justes. Molt bona tarda, Arantxa.
Bona tarda, Mercè.
Cada vegada que llegeixo el teu perfil... dic, ole.
Ole.
Ole, perquè m'encanta aquesta signatura quan signes que... ho poses en anglès, el meu anglès no és gaire bo, Arantxa, per tant, et deixo que si ho vols ho pots dir tu.
Quin era? Ah, col·lecciono moments, no coses. Col·lecciona moments, no coses, sí.
Està molt bé, aquesta filosofia,
sí,
no?
Sí, una bona filosofia, no? Allò, en un moment de consumisme extrem, on a més hem de ser més austers que mai perquè no hi ha diners i hi ha molta gent que ho està passant malament, doncs aquella concepció d'acumular coses i coses, no? És més, viure el moment i acumular moments.
Tu amb aquests 29 anys has col·leccionat molts moments.
Saps què t'he de dir? Que em vaig fer 30.
Mare meva, doncs això s'ha d'actualitzar, eh? Ah. Moltes felicitats, Arantxa. Fa molt.
Fa molt poc.
No fa gaire.
Mare meva. No tinc gaire digerit.
Bé, però els 30 anys és molt bona... És l'inici d'una molt bona etapa, eh?
Bueno, ja ho veurem, espero que sí.
Bueno, tu pots dir també per experiència, eh, Arantxa?
Sí? Vale. A tu també t'han caigut?
A mi també m'han caigut, i també fa poc. Doncs bé, avui compartirem les notícies amb l'Arantxa Calvera, assessora del PSC al Parlament, però abans ens posem al dia amb els titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Mariano Rajoy i Artur Mas acorden flexibilitzar l'objectiu de dèficit en una reunió secreta a la Moncloa. Les dues parts coincideixen a mantenir una voluntat de diàleg i que les discrepàncies no puguin incidir en les relacions institucionals. Sortim a l'exterior, Xipre prohibirà treure més de 3.000 euros del país. El govern xipriota imposarà estrictes controls de capital durant els pròxims dies per evitar el col·lapse del sector bancari. Els bancs tornaran a obrir demà les seves portes. I tornem a casa nostra. La Generalitat decidirà en 10 dies què fa respecte a la concessió d'aigües Ter Llobregat. Avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a l'òrgan administratiu que va anul·lar l'adjudicació d'aigües Ter a Acciona. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ja ha anunciat que donarà prioritat al servei a l'hora de decidir què fan amb aquesta concessió. Per cert, que els camions deixaran de circular per la Nacional 2 el 19 d'abril i tindran vetat totalment el pas per Bàscara. Les bonificacions dels camions que hagin de circular per la P7 oscil·laran entre el 25 i el 50% del cost del peatge. Més notícies d'aquest dimecres. El jutge Pablo Ruz investigarà finalment els papers de Bárcenas. La sala tercera de l'Audiència Nacional ha decidit que sigui ell per la seva instrucció sobre la trama Gürtel i no pas el magistrat Javier Gómez Bermúdez sobre qui va recaure una querella d'Izquierda Unida per la comptabilitat B del Partit Popular, qui investigui ara aquest cas pel qual ja s'han imputat tres tresorers del Partit Popular. Dos notícies esportives. El Barça ha tornat als entrenaments aquest dimecres a l'espera que reincorporin aquesta setmana la majoria d'internacionals concentrats en les seves seleccions i, sobretot, el tècnic Tito Vilanova, que tot apunta que assistirà a l'entrenament de divendres, quan hi siguin tots els jugadors internacionals. D'altra banda, avui hem pogut saber que el Barça estaria estudiant la possibilitat de fitxar el central alemany Mats Hummel perquè cobria així la retirada de Carles Puyol. Tot això segons informacions que publica avui la revista alemanya Sport Bild. Doncs aquesta hora marxen cap al Principat d'Andorra. La Seu d'Urgell prepara la processó del divendres sant amb la previsió d'una assistència multitudinària. Sortirà des de la catedral de Santa Maria d'Urgell. Aquesta hora marxem cap al Principat. Des de Ràdio Principat ens informa Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Els principals carrers del barri antic de la Seu d'Urgell seran de nou l'escenari aquest divendres de la tradicional processó del divendres sant. Una manifestació popular que en els darrers anys s'ha consolidat com la més important de tot el Pirineu i com una de les més rellevants de tot Catalunya. La vitalitat de la processó urgellenca ha quedat palesa en els darrers anys amb la incorporació de nous passos i de col·lectius ciutadans de tota mena que hi participen. La processó nocturna, que s'iniciarà a 8:45 del vespre, tindrà el seu punt de partida a la catedral de Santa Maria d'Urgell, seguint pel carrer Major, pel carrer Jueus, el carrer Sant Josep de Calassanç, el passeig Joan Brodieu, el carrer Lluís de Sabater, finalitzant el recorregut al mateix carrer Major. Presidit per l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, l'acte religiós, a més de la participació de diversos col·lectius ciutadans, entre ells una representació d'autoritats civils encapçalada per l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, comptarà amb la desfilada de 10 passos, alguns de llarga tradició i altres incorporats més recentment a la manifestació religiosa.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Aquest dimecres ens ha deixat un dia insegur amb ruixats febles. Aquesta sintonia de ruixats i ventades es faran presents divendres i dissabte. Demà començarem el dia, però, amb poques novetats. Al matí encara hi haurà molts núvols, però a poc s'aniran desfent. A la tarda es veurà més el sol en general. Els 4 dies festius de Setmana Santa que ens esperen, el temps continuarà canviant constantment. El vent i els xàfecs es repartiran el protagonisme a l'inici del cap de setmana. Diumenge, però, serà el millor dia de la Setmana Santa.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El fet d'estar sense treball durant molt de temps o la dependència prolongada de l'assistència pública o privada mina la llibertat i la creativitat de la persona i les seves relacions familiars i socials, amb greus danys en el pla psicològic i espiritual. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. La teva Setmana Santa en directe a Ràdio Estel. Dijous Sant, missa de l'escena del Senyor a 8:45 del vespre. Divendres Sant, el sermó de les 7 paraules a les 3 de la tarda i acte litúrgic de la Passió del Senyor a les 5. Tot des de la Catedral de Barcelona i amb el cardenal Lluís Martínez Sistac. Dissabte a les 10 de la nit, vetlla pasqual des de l'abadia de Montserrat i diumenge, missa de Pasqua des de la Catedral de Barcelona. La teva Setmana Santa en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig, el divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777
1587. Esparreguera, terra de passions.
2 de 8, amb Mercè Raga.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies amb Arantxa Calvera, assessora del PSC al Parlament. Reunió secreta, reunió sorpresa, el diàleg entre el govern de Rajoy i el govern Mas avança. Després que el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, assistís fa uns dies al Consell de Política Fiscal i Financera, ara s'ha sabut que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el president de la Generalitat, Artur Mas, s'han reunit aquesta setmana en secret a Madrid. Rajoy i Mas van estar d'acord, pel que hem pogut saber, en la flexibilització del dèficit autonòmic per aquest any 2013, però això sí, van mantenir les discrepàncies sobre els plans sobiranistes del govern català i més concretament sobre la celebració de la consulta. El president de l'executiu espanyol es va comprometre que Catalunya, de la mateixa manera que les altres comunitats autònomes, pugui beneficiar-se de la flexibilització de l'objectiu de dèficit públic si aquesta possibilitat es concreta per part de la Comissió Europea. Arantxa.
Bé, ja està bé que en un moment així comencin a parlar, no? Feia massa temps que no parlaven. I clar que cal diàleg. I celebrem que la primera reunió sigui sense foto, perquè estem acostumats a la política de la foto que tan poc agrada als ciutadans. Per tant, celebrem la reunió, però que cal que parlin més. I sobretot en aquesta derivada que portem des del mes de novembre, on tot són parlar d'estructures d'estat, cap a una transició nacional, fer més estructures d'estat, doncs a mi em sembla bé, em pot semblar més bé o menys les estructures d'estat, però clar, que les estructures d'estat de les que ja tenim no s'utilitzin, si més no, és estrany. I per què dic estructures d'estat? Hi ha una comissió bilateral, que això neix de l'Estatut, entre Catalunya i Espanya, que s'han de reunir. Doncs ja fa un any que no es reuneixen. O sigui, que s'han tingut que reunir el mes de juliol o el mes de setembre. N'hi ha 4 comissions bilaterals, infraestructures, bueno, política fiscal, n'hi ha diverses. I no s'han reunit cap, per tant, celebrem que tornin a parlar i a seure's, però que vagin per feina. Tornin a convocar ara ja, no amb caràcter secret, sinó amb caràcter públic, aquestes 4 comissions bilaterals que tenen Catalunya i Espanya, que no deixen de ser una estructura d'estat.
Tot i així, el fet que sigui secreta aquesta reunió des del Parlament, això no és sorpresa, no? Les reunions així, que no transcendeixi, bé, que la informació transcendeixi al cap d'uns dies...
Era secreta, no... Jo suposo que per Convergència i Unió era coneguda, però per la resta era secreta. No sabia.
Bé, en tot cas, Arantxa, la reunió va concloure doncs, això, amb el compromís de tots dos governs de mantenir l'actitud de diàleg necessària i evitar que les discrepàncies que els separen afectin la bona relació de les dues administracions en altres àmbits sectorials i els beneficiaris de les quals són els ciutadans.
Això és molt complicat. Perquè estem en un moment on en cap dels dos volen tenir cap tipus d'acord ni diàleg. Penseu que tant al meu pare ni a Convergència ni a Esquerra els interessa ni al PP. El PP ha començat una ofensiva contra tot allò que té a veure amb Catalunya, que no és nova, que cada vegada que es parle de Catalunya, que es parle de més... cada vegada que es parle de Catalunya i de més autogovern, sigui l'Estatut, sigui ara sobirania... El PP fa un atac, i l'atac es contreta doncs, amb temes com, per exemple, la llei Wert, la llei d'educació, el català, es qüestiona i es desmantella el sistema d'immersió lingüística, totes aquestes coses no són gratuïtes, de la mateixa manera que tots els moviments que es fan a Catalunya tampoc no són gratuïts, tots busquen un perquè. I el perquè i el problema és la confrontació. Cadascú, a la seva manera, confrontes en un moment de xoc de trons, de trens.
Doncs ara ja et sembla
si
parlem... És complicat
que se supierin aquests temes sectorials, perquè si em parles de temes sectorials em parlaràs d'educació en primer lloc. I en segon, de sanitat. Bueno, doncs parlem de dos models idèntics. A Catalunya fem el primer pas, parlem de privatització, parlem de retallades, i després va el govern del PP, que va al remolc de totes aquelles contrarreformes que havia fet ja Convergència i Unió d'anterior mandat.
Ara ja et sembla si parlem, anava a dir, d'aquestes dues qüestions... que van girar al voltant d'aquesta reunió secreta entre Mariano Rajoy i Artur Mas. La primera, els plans sobiranistes de Catalunya, perquè Esquerra ja té pregunta per una possible consulta. Seria, en tot cas, una pregunta clara i concreta pel referèndum sobiranista. Ho ha fet la número 2 del partit, l'ha plantejat la número 2 del partit, Marta Rovira, en una entrevista al portal VilaWeb. Escoltem-la.
Per Esquerra Republicana la pregunta ha de ser clara, molt concisa, i ens sembla que la resposta només pot ser en sí i no. I, per tant, la pregunta que hi cap és vostè creu que Catalunya hauria de ser un estat independent? Per Esquerra Republicana la pregunta ha de ser...
La secretària general dels Republicans opina que la situació social i política a Catalunya, com també la impossibilitat d'aprovar el pressupost, podrien acabar precipitant la resolució del procés sobiranista. Bé, diu, amb una consulta o bé amb una declaració unilateral d'independència al Parlament.
O amb unes eleccions.
O amb unes eleccions.
Perquè, clar, ara estem en un moment de pati de col·legi. Jo sóc Esquerra, em poso a la pell d'Esquerra. Jo Esquerra sí. Només te voto pressupost si m'aproves, si me dones una data de consulta i la convoques. Govern, és a dir, Convergència, que diu? Només te convocaré la consulta si m'aproves el pressupost. Amb la qual cap dels dos se deixen i davant d'això hi ha una sensació que no es pot... que és palpable, és poc explicable, però és més sensació de la gent que porta temps al Parlament, dels diputats, de que això s'acabe, que és com una mena de transició, però no transició nacional, de transitorietat d'un govern i d'una legislatura de transitorietat, no se sap ben bé cap a què. Llavors, potser s'acaba fent una declaració unilateral d'independència, potser s'acaba tancant una consulta o potser unes eleccions. Però, clar... estem en un moment de, al meu entendre, prioritats totalment equivocades. Amb un 57% d'atur juvenil, amb hi ha més d'un 25% d'atur general, amb una crisi que afecta...
27% pronosticava
ahir. 27%, deia ahir el Banc d'Espanya. Davant d'aquest context, on hi ha desnonaments cada dia, on els índexs de pobresa, indicadors de pobresa, no a Espanya, a Catalunya, estan desbordats, i aquí teniu, segur que coneixeu en aquesta casa, informes de Càritas, en aquest moment l'única prioritat del govern, l'única i exclusiva, és la transició nacional. I és la consulta. I és que ja no parlo de pressupostos. És que el més greu dels pressupostos, que no s'hagin aprovat, estem a dia 27 de març o dia 27 de març, és que no és l'endarreriment que porten, és que el fet d'endarrerir-lo suposa un 25% de retallada lineal. I clar, un 25% de retallada lineal a ajudes a ONGs no és el mateix que beques menjador i tampoc no és el mateix amb moltes altres partides que poden haver, ajudes a pagesos. És a dir, no és el mateix una retallada d'un 25% en un departament que en un altre. És que no ho és el mateix. I com que amb aquest desgovern que és en el que estem instal·lats, mentrestant, només s'ha aplicat una retallada a nivell provisional d'un 25%, sense que hagi passat per la cambra i s'hagi pogut discutir aquests pressupostos. Perquè uns pressupostos és on un govern assenyala quines són les prioritats. I això no s'ha fet. Ja portem des del mes de juliol sense activitat parlamentària, sense govern. I al setembre vam arribar i vam tenir eleccions. Això vol dir que ni el govern ha governat des del mes de setembre, ni hi ha hagut un control per part de la cambra del govern, ni hi ha hagut un poder legislatiu que hagi legislat davant d'una situació d'emergència nacional, que és un atur... no és gratuït que les dades de l'atur estiguin creixent exponencialment. És que, clar, jo entendria que... ho entendria, o almenys per mi, com a ciutadana, tindria més justificació que les dades de l'atur anessin augmentant. Si vegués que hi ha un govern que fa mesures, que fa un pla d'ocupació, tant juvenil com no juvenil, que governe. Però és que l'únic camí d'aquest govern és la consulta.
Arantxa, tu creus que aquest plantejament doncs, que llançava aquesta, a principis de setmana, bé, em sembla que va ser dilluns, al govern català d'un quadrigovern, per dir-ho d'alguna manera, no? En comptes de dir un tripartit, un quadripartit format per PSC, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, tu com ho veuries des del PSC, com ho veieu?
Perdona, ara entro. Sol una cosa que m'ha quedat. La pregunta que planteja la Marta Rovira em sembla estupenda.
Que, per cert, ara que ho dius, és la mateixa pregunta, és exactament la mateixa que es farà en
una
el referèndum a Escòcia.
Una pregunta clara, directa. És la mateixa. A mi em sembla estupenda.
Sí, perquè si no es podrien donar com altres interpretacions i altres lectures.
Exacte. Clara i directa. Pregunta. Ja està. Ara, pel que em demanes un quadripartit, jo no el veig factible. I a mi com a ciutadana no m'agradaria. I menys com a membre del PSC, perquè sí que hi ha hagut una gent que ha votat a determinats partits i la lectura que s'ha donat al PSC és que la població considera que el PSC se n'ha d'anar a l'oposició. I això és el que ha de fer el PSC, fer oposició i fer alternativa i dir ben alt i clar que hi ha una altra manera de fer les coses i que sobretot no es pot governar sobre prioritats equivocades. Quin sentit té que el PSC, que és un partit federal, però que parla d'un enteniment amb Espanya i d'una reivindicació dels drets tant nacionals de Catalunya com que Catalunya sigui reconeguda com a nació a Espanya, és a dir, a la seva Constitució, però també d'una unió en la diversitat, parlem. Per tant, quin sentit té entrar a formar part d'un govern on la única i exclusiva prioritat és la transició nacional i no és la celebració d'una consulta, no. És la sobirania de Catalunya com un estat independent. Aquesta és l'altra prioritat. Per tant, a mi la celebració de la consulta em sembla bé i s'ha de fer, però és que la prioritat no és aquesta i l'objectiu no és aquest, és que Catalunya sigui un estat independent. Per tant, aquí el PSC poc té a dir. Té a dir amb avançar, té a dir amb fer una consulta, però sobretot amb un eix social que està descuidat en un moment d'emergència nacional. Per tant, la prioritat no és la mateixa, que és un moment on la prioritat ha de ser un eix social i donar resposta a aquesta crisi, i no hi és. Per tant, davant d'aquesta premissa que no es comparteix, no es pot formar cap tipus de govern.
A tot això, Arantxa, tu com veuries, per exemple, fem una mica de memòria, el 25 de novembre passat es va votar, doncs, em sembla, entre els votants de Convergència i Unió i Esquerra Republicana hi hauria una àmplia majoria, doncs, que donaven suport a aquesta consulta, no? Ja sigui legal o no legal. Per tant, si hem de fer que a la majoria... Com,
a veure,
quina lectura en fas? Perquè, clar...
Que hi havia una àmplia majoria de la gent que va votar que volia la independència de Catalunya, segons els programes electorals, sí. Però parlem de la gent que va votar. D'acord? I són les dades que ens hem d'atendre. Que volen organitzar una consulta. El PSC també volem que s'organitzi. Però que és indispensable arribar a acords. Sobretot perquè si ens plantegem en un escenari on una opció és la declaració unilateral d'estat sobirà per part... No d'estat sobirà, de declaració d'independència unilateral. On va Catalunya amb una declaració d'independència unilateral a buscar recolzaments internacionals quan encara no ha fet un previ acord amb Espanya? És que no s'han dirigit a Espanya dintre de les estructures d'estat que tenim, que és la Comissió Bilateral Catalunya-Espanya, per dir, volem celebrar una consulta i començar a negociar, però no una negociació de 2 hores, una negociació que sabem que serà llarga i feixuga, i posem-nos amb la imatge del que va ser la negociació de l'Estatut, que va ser feixuga i que va avorrir la gent, però això és una negociació. El parlem-ne, el sentar-ne fins que arribis a un acord, doncs ha de ser això. Doncs amb aquest context, i acabo, en aquest context és en aquest marc. I un cop superat aquesta fase, que serà feixuga, si realment amb una voluntat d'acord per 2 parts no s'arriba, llavors pots parlar, però és que abans, quan vagi a Catalunya a dir què, diran, i què diu Espanya? Ah, no ho sé.
Arantxa Calvera, assessora del PSC al Parlament. Amb ella compartim les notícies avui, el 2 de 8. Teníem molts temes sobre la taula. Tu tenies moltes ganes d'entrar en aquest tema. Et sembla, si passem de parlar del dèficit, que ja n'hem parlat prou aquests dies, anem amb aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha donat la raó a Agbar i ha desestimat l'adjudicació que la Generalitat va fer d'Aigües Ter Llobregat Acciona. Directament, Arantxa, què en penses?
Bé, que parlem del... Sota el meu punt de vista i també del meu partit, vivim un procés de privatitzacions, quan l'aigua ha de ser un bé públic. I sobretot perquè la privatització d'un bé públic no sols s'escapa a molts controls públics que pot haver sobre la qualitat de l'aigua, no només, sinó que també repercutirà, sense cap mena de dubte, en un encarament del preu de l'aigua. Per tant, la primera qüestió és aquesta. I sobretot aquesta sistemàtica d'un expoli d'allò que és patrimoni dels ciutadans, que en aquest cas és l'aigua, és fer un negoci d'allò públic, però un negoci que acabem amb mans privades, com sempre. Per tant,
però d'alguna manera...
En detriment dels ciutadans que paguen més.
Andreu Mascolell, el conseller d'Economia, ha dit que es va privatitzar Aigües Ter Llobregat perquè, si no, no es podria abastir el servei.
La funció d'un govern és governar i garantir que s'abasteixi un servei, com és un servei que s'ha garantit durant tota la història i que es garanteix a Espanya i es garanteix a Catalunya. Perquè, clar, també fem pixar de riure a vegades amb aquest tipus de declaracions de què estem parlant. Estem parlant d'aigua. Bé, de primera necessitat.
Però tu creus que la situació a dia d'avui de la caixa del govern català està sota mínims?
I està sota mínims i tenim un president... I tenim un conseller d'Economia que el que haurien de cuidar és com a mínim intentar-ho, perquè és que aquí ningú s'ha sentat a parlar de dir quins números hi ha i què volem i com comencem a parlar-ne. És que no s'ha parlat. Llavors, que de cop privatitzem com l'última cosa a fer, quan ja s'han convocat unes eleccions sense cap tipus de control parlamentari, perquè, diguem-ho, es fa en aquell moment perquè no hi hagi un control parlamentari, doncs molt bé. Després preguntem per què els ciutadans tenen una desafecció de la política. Home, perquè d'aquells instruments dels que ens hem dotat tots com a societat, ens els saltem amb una finalitat X.
Arantxa, ara volia també entrar en el tema del jutge Pablo Ruz, que finalment investigarà el cas dels papers de Bárcenas, però et sembla, et preguntaré, tu has somiat aquesta nit?
Sí, sí que he somiat.
Has somiat? Te'n recordes?
Era un somni estrany, sí, sí que he somiat un somni
doncs
estrany.
Doncs els beneficis?
Sí. Ui, era que el Javi López, que està a Xina, em trucava per fotre'm una mica
López,
de bronca.
El Javi López.
El primer secretari de Joventuts, que imagina't, penso que tinc...
I està a la Xina.
Està a la Xina, em trucava per dir-me, no has fet això, no has fet allò, i m'he aixecat una mica sobresaltada.
Ets molt constant, ets molt responsable amb la teva feina, Arantxa, això és una altra...
Bueno, però això ens passa a tots,
eh? Això aquí el perfil, eh? Arantxa, doncs, ara la Blanca Aranyó ens presenta el punt curiós del dia que va relacionat amb el tema dels somnis. Molt bona tarda, Blanca.
Bona tarda, Mercè. Doncs avui parlem de somnis, perquè tothom somia, però no tothom ho recorda al despertar-se. És per això que repassarem quatre descobriments científics interessants i recents sobre els somnis, perquè encara que no els recordem, sempre hi són. Primer, les dones tenen més malsons que els homes. I no només això. Els somnis desagradables de les dones contenen més desgràcies i emocions negatives, tendeixen a involucrar membres de la família i normalment es desenvolupen en espais tancats en lloc de l'aire lliure. Un segon descobriment científic és que les olors que sents mentre dorms afecten el contingut dels somnis. A aquesta conclusió van arribar científics alemanys en un estudi on comparaven els efectes de dormir amb olor de roses comparats amb dormir amb pudor d'ous podrits. Els investigadors van comprovar que el to emocional dels somnis és positiu en el primer dels casos i negatiu quan l'olor és desagradable. Un altre, el tercer punt. El cervell adormit s'assembla al cervell despert. Mentre somies, el teu cervell s'activa igual que quan et passen coses mentre estem desperts. Així ho van demostrar fa poc científics a Múnich, després de mesurar l'activitat cerebral de diferents persones mentre somiaven. Les neuroimatges resultants demostren que, per exemple, si somiem que movem un braç, s'activen les mateixes neurones que s'activarien si realment moguessin aquest braç. I, per últim, somiar esborra el dolor. Quan somiem, concretament en la fase REM del son, les substàncies químiques generadores d'estrès deixen de produir i el cervell processa les experiències emocionals del dia mateix al mateix temps que suavitza els records negatius o dolorosos.
Ens agraden odors, eh?
Ens agraden.
Per cert, gràcies, Blanca Aranyó. Ens agrada molt. Un dia com avui, Arantxa, el grup U2, la banda U2, l'any 1987 va gravar el vídeo Where the Streets Have No Name. Un vídeo amb polèmica, un videoclip amb polèmica, no? Ens explicaves, ara, Arantxa?
Bé, amb polèmica no, però precisament l'altre dia veia un... això que fas tapping a la televisió i sortia una notícia on sortia el propi hotel, com feia benefici d'això, no? Que feien, bueno, convidaven a copes, anunciaven que aquí és on s'havia gravat el videoclip, i bueno, com era un reclam turístic i també de negoci per
el
propi hotel.
Treien rendiment, sí, no?, una sí, mica. Sí. Doncs perquè ho expliquem als oients que desconeguin, doncs aquest videoclip es va gravar al terrat de l'hotel Million Dollar de Los Angeles, aquesta mateixa tarda, doncs, que es va gravar, era la primera vegada que interpretaven la cançó, els U2. Primer ho van fer en playback i després en directe, mentre els aficionats, doncs, informats a través de la ràdio van començar a muntagar-se al voltant del peculiar escenari, no? Al final la policia va haver de posar ordre a l'anxa. Mm-hmm. Nosaltres també ho faríem. Home, jo m'assabento que els U2 estan
de
tocant
fet, fa cosa de sis anys.
A Londres, pot ser?
No, fa cosa de 6 anys. Bon Jovi va fer un concert a Barcelona, pim-pam-pum, la gent se m'assabentava, va començar a córrer. I això que n'hi havia xarxes socials i es va aplegar un munt de gent aquí a Barcelona, en un carrer aquí.
Arantxa Calvera, assessora del PSC al Parlament, llicenciada en Dret també i màster d'Urbanisme. Ja veus, ja m'ho sé de memòria. Moltes gràcies per compartir les
moltes
notícies.
Moltes gràcies a tu, Mercè.
Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Mario Ramírez a les Vies de So, de la Mercè Rada, que us ha parlat. I tot seguit us informem que la sintonia de Ràdio Estel arriba a Oriol Casals. Com cada dimecres, ens recorda que la vida comença de cap i de nou. I els oients de Ràdio Principat us deixem amb l'informatiu local. Molt bona Pasqua, que vagi bé. Oh!